Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I no sabem si a vostès els ha passat el mateix que ens va passar a nosaltres. Vam escoltar Oliver Rodés, escolta'm, alguna cosa amb els laboratoris té a veure, perquè esclar, no és un cognom massa habitual, entenem-nos. Albert Oliver Rodés, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Alguna cosa a veure amb els laboratoris?
Alguna cosa, sí. Oliver Rodés són els cognoms del meu besavi, qui va iniciar una... Vamos, era un científic, era un farmacèutic, i va iniciar una tasca important del seu laboratori d'anàlisi.
Tasca que continua, òbviament.
Tasca que continua, sí. Jo estic totalment deslligat. Bueno, em vaig desenvolupar professionalment al llarg de més de 15 anys a l'empresa familiar, però ara estic totalment deslligat del negoci.
Com arriba Albert Oliver Rodés a l'hospital?
Bé, doncs arriba, aviam, a mi amb el Fernando Herraiz, amb el qual tinc una bona relació, em va proposar. Va ser una sorpresa per mi perquè jo no coneixia a fons, era conscient del que representa l'hospital pel poble de Sitges, però no coneixia a fons tota la tasca, tota la feina que realitza, que ha realitzat al llarg de la història i realitza.
Tenia algun coneixement, algun vincle Albert Oliver Rodés amb el món assistencial o amb el que són les residències, aquest àmbit?
No, en absolut. Jo, la gent de Sitges crec que bona part d'ella em coneixerà perquè vaig ser director gerent al llarg de més de 11 anys del Club Nàutic, aquí a la platja de les Barques.
Perquè per això sí que segurament molts el coneixen.
Sí. Però... cap relació amb el món residencial, ni amb el món del vi, més aviat amb el de l'aigua, com deia.
Què ha significat, per tant, aquest any? Jo no sé si això està com una mena de bateig o literalment de ficar-se en una piscina on hi ha un munt de temes.
Aviam, un munt de temes. La institució, caram, sabem que té tres branques d'activitat, que la principal és la residència, però aquest any, jo ho sabia, perquè amb les reunions prèvies que vaig mantenir i en la... coneixent l'hospital, sabia que la institució es trobava amb una línia de treball clara, definida i que actuava amb transparència i igualtat d'oportunitats. I això ha donat personalment per mi molta seguretat. Està rodejat d'un equip de professionals compromès que fan bé la seva feina i que donen un tracte de qualitat als nostres residents i a les nostres residentes. I, per una altra banda, també el rigor econòmic que va implantar el Fernando Herraiz. Això per mi va estar una garantia. El Fernando continua com a membre del patronat, és la meva mà dreta per tots els temes econòmics, i això crec que és una garantia.
No sé si va ser una de les condicions que l'Albert va dir: Fernando, no t'allunyis massa d'aquí.
A mi no m'agrada parlar de condicions, perquè quan optes amb una responsabilitat com aquesta, no pots... Vamos, no crec que es puguin posar condicions, però sí que va ser un dels punts fonamentals per
donar el pas,
per acceptar,
definitivament.
Per donar el pas,
Li dèiem a Albert Oliver Rodés que llegiríem aquesta primera pàgina dels estatuts de l'hospital, perquè ens sembla que cada vegada que tenim una conversa sobre l'hospital és bo, sobretot a l'entorn de temes que puguin sorgir. Primera pàgina dels estatuts, veuran que és clara i entenedora. La Fundació exerceix les seves funcions i dona serveis a la gent gran, majoritàriament dins de l'àmbit de la vila de Sitges i a les seves rodalies. Finalitats. Les finalitats de la Fundació Privada Hospital de Sant Joan Baptista són: A. L'atenció geriàtrica i la col·laboració amb els estaments locals, autonòmics i estatals competents per tal de treballar plegats en pro d'una millor qualitat de vida de la gent gran del poble de Sitges i de la seva àrea d'influència. B. El conreu, l'elaboració i la comercialització de la malvasia de Sitges provinent del llegat Llopis, element autòcton i genuí de la població. C. La gestió del patrimoni que li ha estat llegat al llarg dels anys destinat al manteniment de l'activitat principal de la Fundació. Els recursos econòmics de la institució provindran de: A. Les estades residencials. B. Les rendes derivades dels lloguers dels immobles que són propietat de la Fundació. C. Les subvencions producte dels convenis signats amb altres entitats jurídiques, ja siguin públiques o privades. D. Les donacions, els llegats, les herències, les vendes o les permutes i qualsevol altre tipus d'ingrés que per qualsevol títol reconegut en dret civil puguin repercutir en benefici de la Fundació, i E, els beneficis que es puguin obtenir de la venda dels productes derivats de la malvasia. Hi ha els dos apartats finals que no són menys importants. Els ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys en el seu 70%, de la manera i en els terminis establerts a l'article bla 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 del llibre tercer del Codi Civil. I un apèndix. L'Ajuntament de Sitges no podrà disposar mai dels diners, finques, rendes o béns de l'hospital que es destinaran sempre als fins sanitaris i assistencials propis de la institució.
Efectivament. Vaja,
més clar l'aigua.
Més clar l'aigua.
De tot això que acabem de llegir, comencem per aquest apartat que, com dèiem, ha trencat molt la closca dels administradors en els darrers temps, que és la gestió del llegat de la malvasia. I, sobretot, de fins a quin punt la gestió d'aquest llegat pot, d'alguna forma, condicionar l'economia de l'hospital o fins a quin punt l'hospital es pot, en aquest context de tanta competència, convertir literalment o fer esforços i gastar energies per convertir-se en una empresa de vi que hagi de competir amb la resta. Què és ara la malvasia per l'hospital?
La malvasia, ho has llegit, ho diu perfectament, ho defineix perfectament els estatuts. Nosaltres a la Fundació tenim tres branques d'activitat i la malvasia, el conreu i l'elaboració de vins de la malvasia, que ens ve de la deixa del llegat Llopis, que es podia abans de la Guerra Civil, és una de les branques d'activitat. La principal, ningú ho dubta, és on centrem els nostres majors esforços, és l'atenció a les persones, als nostres residents i a les nostres residentes. Però la malvasia és un fet fonamental. Seré clar, no aconseguim quadrar els números del celler. Té un petit dèficit que s'arrastra al llarg dels anys aproximadament d'uns 50.000 euros, dintre d'una facturació total de més de 3.200.000 euros. No?
Ho preguntava així, Albert, per si d'alguna manera, és clar, l'hospital es troba amb aquella...
No, l'hospital està plenament orgullós del llegat.
Està clar, està clar. És a dir, per una banda hi ha aquest orgull del llegat, sí, i de la pervivència i del manteniment del llegat, però per una altra banda hi ha que en aquests moments, o en els darrers temps, aquest llegat, diguem-ne, que li costa de poder respondre al que diuen els estatuts. Els beneficis d'aquest llegat, sí, han d'anar a parar als residents i gairebé és el contrari.
Aquests beneficis actualment no, qui... no hi són.
No hi són.
Treballem de forma compromesa i tenim un plans d'actuació i plans d'empresa per donar-hi la volta. I
per, què, aquest context, per què no hi són?
No hi són, perquè existeix una competència
molt dura.
Molt dura, Avui en dia, en fi, tots com a consumidors som conscients de que al mercat hi ha grans productes, vins de gran qualitat, amb uns preus que resulten molt, anava a dir, econòmics, bons preus pel consumidor final. Aleshores, el celler de l'hospital té vins de gran qualitat, però al tenir una producció petita no tenim un preu de mercat suficientment
competitiu.
I aquí és la nostra feina, dels nostres distribuïdors, vamos, i la feina de l'hospital, de vendre, de donar a conèixer uns vins de gran qualitat que tenen a darrere un fi social interessant i pels quals val la pena pagar un plus, però insisteixo, no perquè a darrere hi hagi un tema social capital per nosaltres, sinó perquè són uns vins d'excel·lent qualitat.
És a dir, l'assumpte no està en la qualitat, que tothom la reconeix,
exacte,
sinó que l'assumpte està en la capacitat de poder publicitar aquests,
exacte,
vins, i per altra banda no sé si el món de la distribució és també quelcom molt complicat.
Sí, molt complex.
Molt complex.
Molt complexa, i nosaltres tampoc se'ns escapa. Al llarg dels anys hem tingut diferents distribuïdors i, caram, cada cop que canviem de distribuïdor, doncs algun pas enrere tirem. Actualment tenim una política clara i sabem on volem anar. Ens rodegem dels experts. Abans d'ahir mateix vam tenir una reunió del grup d'experts que ens assessoren per als temes de malvasia, la comissió de la malvasia, on hi ha bodeguers de qualitat, restauradors, el gremi, l'Ajuntament de Sitges, i treballem amb aquestes línies de millora, però el fruit es veurà a mig plaç, d'una forma immediata.
Així dit en veu alta, Sitges ha d'apostar més per la Malvasia? Se l'ha d'estimar més, la Malvasia?
Sitges aposta. Jo crec que això és feina de tots. Jo crec que tenim grans enamorats, tenim els restaurants de qualitat, tenim el gremi, tenim... Sí, necessitem que ens estimin més, però també és feina nostra d'acostar-nos, explicar-nos, i el CIM, el Centre d'Interpretació de la Malvasia, és una gran oportunitat per tirar endavant aquesta tasca.
En cap moment l'hospital es planteja rebaixar el preu?
Bé, això...
O aquest és un debat d'aquells que quan parles amb els experts et diuen, bé, escolta'm, com ho fem, això?
Vés amb compte.
Vés amb compte.
Com ho fem, això, sí. No, actualment no tenim sobre la taula cap estudi que ens aconselli rebaixar els preus. Sí que puntualment es poden fer algunes promocions, no?, per volum, però abaixar el preu unitari per ampolla no està dintre dels nostres objectius a curt plaç.
O sigui que la proposta de futur seria, sobretot, pel que fa referència a la millor comunicació, la millor publicitat, sí, del producte, i una millor distribució, una capacitat,
exacte, sí, sí,
de,
sí, sí,
de distribuir-lo més.
I també una ampliació de la producció, que això també per volum ens donaria marge. Encara no ha entrat la producció del Marcelo Desvalls, de la finca Vila de Llops, que confiem que el proper any ja
és el matí, perquè com que els anys passen molt ràpid...
3-4 anys,
han passat,
sí,
ja?
Sí, 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 sí.
O sigui que, si no recordo malament, 5 anys ha d'esperar la Malvasia, a la vora de 5 anys...
4-5 anys.
4-5 anys.
Cada any ens fem la il·lusió perquè de l'any encara que ve. No, ja arribarà.
O sigui que molt probablement d'aquí un any...
Segurament,
aquella,
sí.
Aquella primera collita, producció de Vila de Llops, ara encara està tirant el celler del que tenia.
Exacte, del que tenia, de les vinyes d'Aiguadols, de les pròpies vinyes que tenim a l'hospital i d'algunes vinyes que tenim contractades a Ribes.
Això per quanta producció ve donar ara?
15.000 ampolles.
15.000 ampolles, entre totes les varietats, suposo?
Exacte, sí.
Malvasia seca, malvasia dolça, blanc subur, etc, sí, etc.
I llegat diopis.
Augmentar la producció, què vol dir?
Augmentar la
producció. Quan amb l'Albert Oliver Rodés hi diuen, no, hauríem de fer més producció perquè això sortís millor de números.
Aviam, augmentar la producció, aquí la sort és que parlem de terra, de vinyes, i el Marcelo Desvalls, Vila de Llops, va plantar aquestes prop de 4 hectàrees que entraran en producció de forma paulatina. No ens trobarem d'un any per l'altre.
Amb tot el, exacte, producte d'aquelles vinyes.
No doblarem la producció, sinó que serà una entrada gradual, el que ens permetrà tenir un bon programa d'entrada al mercat.
Aquesta és una de les branques. Com dèiem, queden dues: la residència i la gestió del patrimoni,
sí,
que suposo que també, òbviament, forma part, o anàvem a dir un gràcies a Déu, de la gestió del patrimoni per, sí, als ingressos de la, sí, de la residència. Una reflexió també a partir d'aquest any que porta Albert Oliver Rodés i els administradors que sempre hi han pensat. Per tots aquells que creuen, és clar, o que és difícil a vegades justificar com una bona gestió del patrimoni vol dir, escolta'm, jo d'aquest edifici n'haig de treure tot el benefici que pugui, i els altres que pensin, home, l'hospital és propietari d'aquest edifici, d'aquest pis...
Fundació, obra social...
Obra social, etc, etc. Aquesta balança tan complexa de poder explicar.
Sí, és un equilibri delicat i que s'ha d'explicar prou bé. I nosaltres, per principi, ajudem a residents, a residentes, que no es poden pagar la totalitat o que no es poden pagar la seva estada a la residència.
Que ara vindria a ser més o menys, Albert?
Més o menys, un supera el 6% de la nostra facturació, prop de 200.000 euros.
D'acord. I cada resident més o menys paga al mes a la vora de què?
Uns 1.800.
Uns 1.800.
Sí, això és el que, en fi, és una xifra que marca la Generalitat de Catalunya i que nosaltres apliquem també als nostres privats.
D'acord, d'acord. En depèn de quins casos, hi ha aquesta aportació que pot donar, aquest ajut que pot donar la Generalitat, aquesta qüestió.
Sí, mira, si t'ho explico perquè
sí, no,
s'entén ràpidament.
Perquè en abstracte És a dir, vist en abstracte, i ens posem en un cas, i ara ens matisarà tot el que vulgui l'Albert Oliver Rodés, com qualsevol altre administrador. És que per una persona gran, 1.800 euros és un capital.
Són molts diners.
Són molts diners. Mm. Diguem-ne que això, en abstracte, gairebé tots ho podem donar per entès. Sí. No? Aleshores, a partir d'aquí hem de suposar que s'obre un petit o gran ventall de possibilitats de poder arribar a aquesta xifra sense necessitat de pensar en que no en quedaré sense residència.
Això, sí, correcte.
Com?
Aviam, el primer que tenim en compte és que nosaltres actualment tenim 108 places, perquè estem inaugurant 6 habitacions noves, i el 75% dels nostres residents, de les nostres residentes, venen amb aportacions de la Generalitat.
D'acord.
Quan parlem de les llistes, no?
Sí.
Llista Generalitat. Vull dir que paga íntegrament o paga en funció dels barems que la Generalitat té establerts, és la Generalitat, són serveis socials de la Generalitat. I l'altre 25% és del que estem parlant ara, de ciutadans de Sitges, de veïns i veïnes del poble que resideixen amb nosaltres. En alguns d'aquests casos necessiten aquestes ajudes. I nosaltres dediquem aquests prop de 200.000 euros amb aquestes ajudes, a complementar quan es presenta la necessitat i es justifica, i en fi, hi ha els nostres treballadors socials, l'equip de la residència, presenta al patronat aquesta necessitat.
El patronat la valora.
I el patronat la valora i l'aprova.
D'acord. El patrimoni.
El patrimoni.
I la gestió del patrimoni.
I això t'ho explicava perquè em parlaves del patrimoni.
Precisament per això.
Tot aquest llegat que hem rebut al llarg dels anys, que la Fundació ha rebut, la institució té, nosaltres tenim l'obligació de que produeixi per ajudar a la branca principal d'activitat, que és suportar
la despesa de la residència.
De la residència i especialment ajudar amb aquestes persones que s'ho mereixen.
O sigui, en el fons, aquest capítol de l'Estatut de l'Hospital que diu...
Sí.
Que ha d'anar destinat a la residència.
Sí, això es compleix amb el 100%. Aviam, hi ha una petita part que es dedica al manteniment d'aquest mateix patrimoni, com és evident. Aleshores, la qüestió és aquesta. Política de lloguers. Nosaltres, d'entrada, defugim, no entra dintre del nostre ADN, el tema dels lloguers turístics, lloguers de temporada. El que sí que es busca són famílies de Sitges amb lloguers estables amb el temps. I sí, apliquem preus de mercat. Aquesta és la nostra realitat.
Ha estat un debat en la Fundació, això?
Sí, ha estat un debat.
Els preus. Què fem els preus?
Què fem els preus, sí. I bé, i el problema ve de quan s'han d'actualitzar rendes, de rendes antigues que s'han d'actualitzar.
En té moltes hospitals de rendes antigues?
No. Es van actualitzar, però en queden, hi ha una part que en queda. Aleshores, sí que és cert és que hem establert mecanismes de millora dintre dels protocols que tenim d'actuació, i això ha estat gràcies a que dintre del patronat tenim i hem tingut les regidores d'assumptes socials de l'Ajuntament que ens donen aquesta visió i ens ajuden i ens posen en contacte amb els serveis tècnics de la regidoria per treballar. I hem trobat fórmules per ajudar, per estar al costat de les famílies que ens demanen una certa moderació amb aquesta actualització dels lloguers. Però jo he de ser franc, el nostre objectiu és arribar, respectant aquests casos que mereixen un estudi especial, el nostre objectiu és arribar a preus de mercat, insisteixo, lligant amb el que et deia al començament, perquè necessitem aquests ingressos per mantenir l'obra social, les ajudes que es mereixen als nostres residents.
Allò que algunes vegades també s'havia comentat, de residents que, a canvi de la seva propietat, ingressen
no.
a l'hospital?
Això no existeix.
És a dir, aquesta, diguem-ne, aquesta possibilitat que a vegades algú diu, no, que té... No va per aquí,
No va per aquí, això.
El patrimoni de l'hospital és d'herències,
és de deixes, de llegats... que han vingut al llarg de la història.
D'acord, o sigui, diguem-ne, per la convicció del propietari de donar-lo a l'hospital.
No puc parlar, tampoc conec.
No, fins on coneix...
Fa 30, però...
Fins on coneix l'Albert Oliver Rodés... És per convicció del propietari de donar l'immoble a l'hospital. Quants en té d'immobles l'hospital?
Doncs entre 60 i 70, i no és que no ho sàpiga, incloïm pàrquings també, propietat.
Sí. Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Els números surten?
Amb dificultat.
Amb dificultat.
Sí, els números ens costen de quadrar.
Per
sí.
què?
Perquè, home, hi ha diferents factors,
D'un pressupost, perdó, anual que vindria...
Sí, els 3.200.000.
Aquests 3 milions que deien d'euros,
sí. Sí, 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 sí. Mira, bé, ara parlàvem de les ajudes als nostres residents. És una partida, per exemple, que aquest any no hem respectat. Hem tingut més sol·licituds del que teníem pressupostat...
D'ajuda.
I les hem donat. Aquest és un primer capítol.
Això és un baròmetre social.
És un baròmetre social. Nosaltres no ens hem vist amb cor de rebutjar certes sol·licituds. Això, en fi, no és testimonial, és una xifra important, però no és el fet de la qüestió. Ens trobem... Aquest any teníem previst la inauguració de 6 habitacions, de 6 noves places a la residència,
sí.
que això ens hagués ajudat a equilibrar els números, de l'obertura del centre de dia, i per un tema de llicències municipals, d'un cert retras amb les llicències municipals, no s'han complert les dates previstes. Això no ha ajudat. També tenim alguna altra...
Paradoxa,
Paradoxa, sí.
Que en el patronat de la Fundació de l'Hospital hi hagi representació municipal.
Paradoxa.
I que per una qüestió de encara no tenir la llicència d'obra...
Sí, paradoxa. Bé, som conscients de la situació dels professionals de l'Ajuntament,
sí,
no?
Sí, no?
Han tingut uns anys complexes, no? Hem coincidit, no? Vam demanar la llicència en un moment que el món de la construcció sembla que tornava a aixecar el cap a l'obèstia...
Ja, i allò ha quedat, o ha costat de tramitar, o està en tramitació... Faig un apunt aquí i ara seguirem. Hi ha 108 places, ens
Correcte,
deia l'administrador,
sí.
Hi hauria demanda, o s'ha notat que hi ha una demanda increixendo de places?
Sí, nosaltres sí. tenim llistes d'espera, tenim veïns, tenim veïnes de Sitges.
No s'ha escurçat, la llista?
No s'ha escurçat, no.
Més
no,
aviat?
No. S'ha ampliat, tot i que la llista també s'ha d'entendre que no és un tema estricte que es compleixi. És a dir, m'explico, quan hi ha una possibilitat d'una entrada a un nou veí de Sitges, no sempre el primer de la llista és el que entra. Però per què? Perquè no és el moment familiar, perquè el tipus d'habitació no és la que ell hagués preferit... Però sí, tenim un número important amb llista d'espera.
Això vol dir que... es faran aquestes 6 habitacions noves, se'n fessin 10, se'n fessin 15, s'omplirien?
S'omplirien, sí. De totes maneres, per responsabilitat, nosaltres els tenim previstos creixements, però d'una forma sostenible amb el temps. De fet, tenim un pla d'infraestructures, un estudi que està realitzat aquest darrer any, un equip d'experts independents ens ha... dissenyat, ens ha fet, diguem, una foto finish de on caldria arribar, com hauria de ser l'hospital d'aquí 8-10 anys, que és un programa, és un estudi que no està dotat econòmicament, però que totes les obres de millora i totes les ampliacions haurien d'anar seguint aquest pla d'infraestructures per arribar a la residència que tots ens agradaria tenir d'aquí 10 anys i que marca aquest.
Què contempla? Quin tipus de residència contempla?
Bé, al llarg dels anys la residència ha anat millorant els serveis, ha anat millorant les habitacions i millorant els serveis. Doncs és continuar amb aquesta millora de les habitacions, de les instal·lacions, també pels nostres treballadors, millorar les condicions dels edificis que permetin una millor feina pels nostres treballadors i arribar amb una cota de 128-130 residents. Això és el que tenim planificat d'acord amb aquest pla
estratègic. És a dir, elabora d'uns 25 més que els que
Hi hauria ara. Per això parlem d'un creixement sostingut i raonat. Vull dir que no podem fer volar coloms, vull dir que no podem... pecada amb l'economia. D'acord, de...
hem fet unes quantes subordinades, però tornem a aquell punt de partida que ens volia explicar l'Albert Oliver Rodés de... quan li preguntàvem, els números.
Els números, sí.
Els números i, com ens comentàveu, sí. Que no
també
és...
També hi ha hagut un fet, eh? Fa anys en parlàveu, no? La Generalitat actualment paga el dia, compleix les seves obligacions, sí? Però s'ha produït un fet que afecta no només a la residència de l'hospital, sinó a totes les residències de Catalunya, que és que ha fet una revisió de l'aportació per residents.
D'acord. Eh? A la baixa?
A la baixa, sempre. Al principi, aquestes coses, quan t'informen i quan mai són a la baixa, no? Perquè es tracta d'un estudi
ja
del
saben,
grau, no? De
la vida va, quan un s'adreça al ciutadà i diu revisió, és a l'alça.
No,
quan la institució no s'adreça una d'això, quan diu revisió, és a la baixa.
Sí, és a la baixa.
O sigui, una revisió a la baixa.
Sí, d'ajustar aquests 1.800 euros que parlàvem, sí. No? Que és més o menys en funció de les necessitats de cada residenta, de cada resident, pues, en fi, el resultat final d'aquesta revisió ha estat una baixada d'ingressos. I també, paral·lelament, tampoc hem tingut la revisió anual de preus general que s'esperava, que encara confiem, tenim 2 anys fins a finals d'any, i encara confiem que la Generalitat signi aquest acord amb caràcter retroactiu des del mes de gener fins a desembre, i que això sí que ens donaria un pulmó per acostar-nos més a l'equilibri econòmic.
Us pregunto per una memòria del passat i si en algun moment, vaja, no sé si dient aquestes previsions o davant les circumstàncies, en algun moment en la ment de l'Albert Oliver Rodés diu, ai, Déu-nos en guard, que ens diu, l'hospital es pot vendre patrimoni?
L'hospital es pot vendre patrimoni? Mira, parlàvem ara mateix del pla director d'infraestructures. La primera fita d'aquest pla és arreglar la Casa de les Monges, l'antiga residència de les germanes concepcionistes que tenien a l'hospital. Aquí tenim un projecte de crear una unitat de convivència. M'explico. És un model residencial per persones... amb prou autosuficiència per tenir una sèrie de compartir una sèrie de serveis amb atenció geriàtrica però que tenen una certa independència. Aquest model és un model nòrdic, és una entrada aviam si ho dic bé això, és una entrada suau en una residència perquè entres a l'edat que necessites però en una zona i rodejada d'altres residentes, d'altres residents, amb els quals comparteixes una sèrie d'àrees, una petita cuina, tal, sempre amb supervisió professional.
D'acord.
Però, bé,
o sigui, perquè... no és un centre de dia, això, eh?
No és un centre de dia, no.
Que quedi clar, eh?
Que quedi clar, sí.
Però tampoc és una residència
és un,
a l'ús, tal com
la... És una a l'ús com la coneixem,
d'acord.
Exacte.
Té alguna cosa a veure, si no recordo malament, tinc aquella sensació, aquella imatge, algunes vegades que se'ns havien comentat projectes que hi ha en alguns indrets del món de... edificis
sí.
Residencials, però amb serveis compartits per tothom.
Ah, exactament
és això,
ho has dit molt millor que...
D'acord, amb supervisió, òbviament, de sanitària...
Segur, amb un seguiment sanitari, amb tots els serveis...
És a dir, vindria a ser això, eh?
Sí,
vindria a ser això.
És exactament això.
D'acord, és a dir, hi ha un projecte en això...
Hi ha aquest projecte dintre del Pla d'Infraestructures i és aquí, aquest és l'exemple, on s'està valorant la venda de patrimoni improductiu per poder... invertir a la residència.
D'acord.
És a dir, no ens estaríem venent patrimoni per tapar forats, sinó ens estaríem venent patrimoni improductiu, que actualment no produeix, per millorar i per atendre, per donar servei a les persones, que és la nostra principal
activitat. Definiu-nos patrimoni improductiu, per aquells que puguin pensar,
si
a Sitges pot haver patrimoni improductiu quan...
Aviam, sí, s'ha de dir bé. Nosaltres tenim alguna finca, algun immoble que necessita una reforma integral. Aleshores, actualment improductiu, què vol dir? És que no tenim llogaters.
Sí.
Per què? Perquè no la vivenda no compleix els mínims requisits. Llavors, què hem de fer amb això?
Sembla que ens ho heu definit, com tots aquells propietaris que no poden afrontar una reforma absoluta de la seva vivenda per posar-la al mercat.
Aquí està. Hi ha diferents opcions i tal, nosaltres descartem, no és la nostra branca d'activitat i no volem entrar a ser cap tipus de promotors, no obriríem un altre front. Hi ha possibilitats de permuta, el més assenyat, això s'ha debatut molt al patronat, el més assenyat és desprendre'ns de part d'aquest patrimoni, però insisteixo, ha de quedar molt clar, per guanyar amb atenció a les persones, i donar-li més valor, més valor patrimonial a l'institució.
O sigui que per una banda tenim aquestes 6 places residencials que depenen de la llicència municipal.
Les tenim, eh?
Les tenim.
Les tenim. Ha costat una mica, estem omplint-les ara.
D'acord, en marxa. I per altra banda, tenim aquest projecte de... Tornem a definir exactament com es diu.
Sí, aquesta unitat de convivència.
Unitat de convivència.
Serien 20 places a l'antiga casa
de les monges de l'hospital, sí. Que aquesta sí que dependria fonamentalment de la venda de patrimoni improductiu. Improductiu en el sentit que per l'hospital suposa una càrrega excessiva haver d'afrontar la reforma d'un determinat immoble per mort del que en pugui treure a hores d'ara. L'Ajuntament ha mostrat algun interès en comprar algun immoble de l'hospital?
Aviam, nosaltres els darrers anys va haver-hi certa polèmica, no? Ja està passat, és el passat, no? Però ho poso sobre la taula perquè en aquell moment es van establir una sèrie de protocols molt estrictes amb referència a qualsevol venda de patrimoni. Informació pública, transparència, igualtat d'oportunitats són pilars de la gestió diària de l'hospital. I això s'aplica, s'ha d'aplicar i s'aplicarà a qualsevol venda de patrimoni. Sí, hem tingut converses perquè hi ha interès, hi ha algun projecte d'adquirir algun pis, sembla ser per temes socials. Nosaltres escoltem i prestem tota l'atenció, però sempre com a fundació, el patronat, la Junta té l'obligació, i això ha estat entès, de fer complir els protocols, insisteixo, transparència i igualtat d'oportunitats. No es pot vendre directament.
Us ho preguntava per això, perquè ens pugui pensar, dic, ostres, l'Ajuntament és art i part.
Sí.
Si ho defineixo bé, si no em matiseu, Obert, el que faci falta.
No.
És a dir, si una de les parts de la Fundació sol·licita a la Fundació comprar un immoble.
No han estat sol·licituds,
No.
Hi ha hagut alguna
algun
conversa,
interès,
algun interès i tal, llavors...
L'Ajuntament ha mostrat interès per algun dels immobles de l'hospital.
Sí.
Immobles, entenguis, pisos, etc.
Sí.
La pregunta és, després d'aquella crisi que va provocar, com deia l'Obert Oliver Rodés, aquesta, diguem-ne, reforma, perquè tot quedés absolutament clar i transparent, l'Ajuntament pot optar a comprar un pis de l'hospital?
Pot optar igual que qualsevol altre
veí
del poble.
És a dir, no té cap mena de preferència l'Ajuntament per davant de qualsevol altre.
Cap mena. I això ho hem parlat amb l'Ajuntament, ho han entès, ho respecten, vamos, i no només això, sinó que des del patronat recolzen això, perquè no oblidem que tenim 3-4 patrons institucionals que recolzen, aposten i trenquen la cara, perdoneu l'expressió, per defensar el patrimoni.
Però tornem a recuperar el que ens deia abans. Qualsevol venda de patrimoni de l'hospital no té com a objectiu quadrar números, sinó projectes de futur de l'hospital, projectes assistencials de futur.
Això és així, sí.
Això és així.
Això és així actualment, Tampoc es pot descartar en un futur
la, a mig la vida pas, pot portar moltes coses.
Pot portar moltes coses i poder ser... Això s'ha fet en alguna ocasió, escolta, la solidesa patrimonial de l'hospital pot permetre, o pot no permetre, pot ajudar en algun moment de necessitat a vendre, i això també s'explicaria amb tota la transparència que calgués si arriba el cas, que no és...
Que no és a hores d'ara el cas, Des del punt de vista del dia a dia, els residents quines millores desitjarien en el seu dia a dia? O sigui, allò que sent escoltar a l'Obert Oliver Rodés, que li diuen els professionals, mira, escolta'm, jo què sé, la cuina, que la cuina també ha estat un dels mal de caps.
Podem parlar de la cuina.
Podem parlar de la cuina,
que
ha estat un dels trencaclosques de...
Sí.
Vinga, sisplau,
la cuina. Hem de parlar de la cuina, no em puc amagar. La cuina, caramba.
És un cavall de batalla, la cuina. A residències, hospitals, a tot arreu, eh?
Sí, a col·legis,
escoles, la cuina.
Sí, la cuina, la cuina. Aviam, jo he de... El primer que hem de tenir clar i reconèixer és que anys enrere a l'hospital era reconegut i apreciat pel bon servei de cuina, que tenia. I actualment la situació ha estat diferent. Jo ara fa aquest any i escaig, comentaves que soc administrador. Bé, la primera reunió, els primers dies que vaig tenir amb el personal, la que vaig tenir amb els residents, amb les residentes, aquest tema va sortir sobre la taula. S'havia produït fa poc...
Feu aquella cara de dir, és el primer que va sortir.
És el primer que va sortir.
Sortir? Sí?
Sí,
doncs,
sí.
Que feu aquella cara de dir, és el primer que em van dir.
I que em va sorprendre. Però bueno, escolta, ens vam posar a treballar. La qüestió era que en aquell moment entrava una nova empresa a realitzar el servei de restauració col·lectiva de l'hospital. Vam estar mesos treballant i intentant millorar el servei. I què ens trobàvem? Que les millores no s'aguantaven amb el temps. Milloràvem una setmana, un mes i mig, per tornar a caure amb els mateixos errors de servei. Finalment, abans de l'estiu, es va prendre la decisió de rescindir el contracte amb els actuals gestors del servei i obrir una licitació. I això... Ens vam reunir amb les residentes, amb els residents de l'hospital, per explicar que trigaríem un temps, que volíem fer-ho ben fet i que el més fàcil en aquell moment hagués estat un cop de timó i en 24 hores, en un parell de setmanes, canviar l'empresa. Però que això probablement no hagués solucionat el problema de fons. Aleshores, se'ls va demanar un esforç, que es fessin confiança, que esperessin una mica més, i vam crear un grup de treball que ens ha funcionat molt bé, un grup de treball format pels professionals de la casa, el director de la residència, la directora de la residència, el director financer, el director general, i també, molt important per les seves aportacions i per l'ajuda que ens han donat, una representació de les famílies i representants i residents i residentes, que van reunir més prop de 10 vegades i que ens han acompanyat al llarg de tot el procés de licitació. S'ha estudiat a fons el contracte, amb què és el que va fallar, i s'ha licitat, s'ha tret una oferta amb unes condicions, amb uns sistemes de control molt més acurats. Això ha permès que tinguem la confiança de que ara sí tindrem un bon servei. I, de fet, darrerament el tenim. La qüestió, la sorpresa sí. per l'administrador i el grup de companys del patronat que vam escoltar aquesta comissió, aquest grup de treball, que ens va elevar la seva decisió, que són ells els que van estudiar les diferents propostes de un mínim de 3 empreses diferents. Bé, i la conclusió que ens van fer arribar és que podíem continuar amb la mateixa empresa que havíem tingut fins a la data. Sorpresa, no? Tenim algun altre exemple darrerament al poble.
Sí, ara m'ha vingut a la memòria, però no me'l facin dir.
Sí.
Bé, no me'l facin dir perquè vostès ja ho tenen a la memòria com nosaltres.
Tots ho tenim prou clar. Ara... A tots ens va sorprendre, a mi també em va sorprendre aquesta decisió. Aviam, la van justificar, vam atendre els seus raonaments i la veritat és que aquesta empresa ha implementat ja aquestes millores abans de signar el nou contracte i està donant bons resultats.
D'acord, és a dir, que ha demostrat una voluntat i una capacitat de reconduir la situació.
Sí, la veritat és que sí.
Ara us anava a preguntar, perquè aquí Sitges aviat es podrà fer una tesi doctoral sobre els riscos de les externalitzacions.
Sí.
Entenen, eh?
Entenen molts.
Per aquells
molts,
que pensaven, esclar, si a l'hospital li havia sortit a compte o no externalitzar el servei de cuina, en lloc de tenir cuina pròpia. per dir-ho així.
Bé, deixa'm dir-te abans per acabar,
Vinga.
Aquest contracte, el que sí que contempla, a part de un protocol i unes mesures de control exhaustives, no només pels professionals, sinó per aquest grup de treball que hem demanat que es mantingui amb el temps de familiars i de residents, que faran un control exhaustiu continu, setmanal, per no dir-te diari, de la qualitat. Perquè diari ho fan els nostres professionals. Però amb portes de sortida. Cada any, un cop l'any, tenim la possibilitat, no ens hem compromès pels propers 4 anys.
D'acord, és a dir, això s'ha de complir i si no es compleix hi haurà fora. Sempre la possibilitat de
immediatament
rescindir aquest contracte.
Rescindir el contracte, sí.
Parlaves
de les externalitzacions.
De les externalitzacions.
No vull defugir la pregunta, Escolta'm, la fundació, la residència, no deixa de ser una petita empresa, i una petita o una mitjana empresa, i l'externalització forma part de la manera de gestionar, de la manera de portar. I nosaltres, dintre d'aquest procés, no hem contemplat la possibilitat de retornar amb un autoservei.
Bé, ens queden 3 minuts...
Caram.
Hi hauria, però també una d'aquelles qüestions que vostès ens han comentat amb el temps. Els caps de setmana l'hospital necessita implementar el servei d'atenció? Queda més fluix l'hospital al cap de setmana?
No, a nivell de personal d'atenció als residents.
Sí,
no, hi han hagut millores.
Hi han hagut millores. D'acord. És a dir, hi havia hagut moments més complexos en aquest
probablement,
sentit? Probablement,
sí. Probablement, sí. La nostra residència té unes característiques, té un edifici històric que estem tots orgullosos, l'edifici Deering, això té certa complexitat, però actualment hem posat els reforços necessaris per atendre adequadament. No és una cosa d'ara, és una cosa que ja temps, per donar el millor servei.
En aquest sentit, l'hospital té la mida justa? Si fos per l'administrador, allò, la mida justa de personal per atendre?
Sí.
Hores d'ara?
Hores d'ara, sí. Contínuament, els professionals estan estudiant i proposant millores. Per què? Perquè el servei que donem no és una cosa estàtica, quieta, vull dir que es va adaptant a les necessitats, a les normatives i també a les millores que es mereixen tant els nostres residents com els nostres treballadors per donar el millor servei.
El més difícil d'aquesta feina en aquest any que porteu, què ha estat?
El més difícil, et diria, la comprensió de la família, entrar en un punt personal, les meves filles, que són un sol i...
I aguanten que el pare estigui...
I aguanten.
Reunions i més reunions.
Sí. Tot l'altre ha estat un punt d'orgull, que ara una institució com aquesta, no?, que Bernat de Fonollà, 1.300, 1.400, escolta, s'ho mereix. Aquí hi han centenars de sitgetans, de sitgetanes que han posat el seu granet de sorra i per mi és un motiu d'orgull, no? Es pot dir, una il·lusió.
Hem posat una primera conversa amb l'administrador de l'hospital, òbviament en vindran més perquè tots aquests objectius de futur que proposa l'hospital en el seu dia seran notícia, com aquesta unitat de 20 persones que és, hores d'ara, no sé si dir la nineta dels ulls,
l'objectiu,
aquest primer objectiu que treballa hores d'ara la Fundació de l'Hospital en aquest 2019. Albert Oliver Rodés, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Per estar aquí matint nosaltres.
A vosaltres.
5 minuts i tornem.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.